Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Hola, avui us proposem uns sants i estalvis una mica diferent. Ja sabeu que normalment el que fem és entrevistar experts o expertes en diferents àmbits relacionats amb els hàbits saludables, des de la nutrició, l'alimentació, la nutrició esportiva, l'activitat física, el dormir, fins i tot alguna vegada, i també algunes persones que saben que allò que decidim quan anem a comprar també té un impacte sobre l'economia i té un impacte sobre el planeta. Però avui farem una mica un recull de tot això i farem un programa una mica més curt on us explicaré, des del meu punt de vista, amb els anys que fa que em dedico a estudiar el tema de la nutrició i l'alimentació i els hàbits saludables en general, des del meu punt de vista, quines són les claus bàsiques, les claus fonamentals per millorar una mica la salut. Sense tornar-se bojos, sense fer excessos que crec que no cal, sense gastar-se molts diners, sense anar a comprar productes exòtics, sense deixar-nos portar per dietes miracle que arreglen una cosa i n'espatllen 10, sinó que el que farem avui doncs és això. Algunes de les claus més importants relacionades amb l'alimentació, amb l'activitat física i amb el descans, per exemple. Comencem, vinga.
Sants i estalvis. La salut que depèn de tu.
La primera pregunta, òbviament, sempre és què hem de menjar. Però jo us aconsello que feu una altra pregunta abans. És què no hauria de menjar. De vegades és més important per la salut allò que estem menjant i que ens fa, que genera un efecte negatiu, que no pas aquelles coses bones. M'explico. Si menjo moltes pastanagues, això vol dir que per compensar puc menjar productes de bioxeria industrial? Clar, la cosa no funciona així. No, la cosa no funciona per temes de compensació. En general, quan estem menjant productes que no hauríem de menjar, passa una cosa, que és que estem desplaçant de la nostra dieta productes que seria interessant menjar, aliments que seria interessant menjar. És important també fer una distinció entre aliments i productes. Els aliments són, després en parlarem, aliments de matèria primera, hortalisses i fruites i tot això, i els productes són productes que arriben ja preparats, d'alguna manera o d'una altra, i que normalment no seria el més aconsellable. Per tant, què és el que no hauríem de menjar o què és el que hauríem de, més aviat, reduir a la nostra dieta per deixar, sobretot, espai a productes més saludables, però perquè no en generi un efecte negatiu sobre la salut? D'entrada, ja ho sabeu, això ho hem dit infinites vegades, ho han dit infinits experts, i és un tema de consens absolut entre absolutament tothom que es dedica a això, són els ultraprocessats. Què és un aliment ultraprocessat? Doncs és un aliment que ha rebut un procés tan elaborat, que barreja tants ingredients, que té un resultat organolèpticament meravellós, és palatable, ens agrada, demana que el repetim, però nutricionalment té un efecte, ha de dir, poc indicat, però té un efecte negatiu sobre la salut. Són els típics productes de bruixeria industrial, les patates de bossa, qualsevol producte pràcticament empaquetat. Hi ha algunes persones que diuen que qualsevol producte que tingui més de 5 ingredients ja es pot considerar un producte ultraprocessat, però això, evidentment, sempre hi ha excepcions. Però en qualsevol cas, els ultraprocessats els hauríem de reduir al màxim. Els hem de deixar només per les excepcions, per aquells dies en què dius, va, avui hi ha una festa d'aniversari, avui faig un extra, i sobretot no prendre'ls com si fossin un premi, és a dir, com si la dieta sana fos una tortura i després la dieta basada en productes com els ultraprocessats doncs són un premi. Això potser no seria tenir una bona relació amb l'alimentació. A més, un altre dels problemes dels aliments ultraprocessats és que tenen sabors tan, sempre ho dic així, pornogràfics, que després quan et menges una pastanaga no et té gust de res, no et genera cap efecte positiu, no et genera plaer, perquè, clar, és un sabor doncs, molt més contingut, més natural, més contingut. No és aquella explosió de sabor que tens quan et menges unes patates amb sabor d'oferrat, per exemple. No? Clar, quan més productes d'aquest tipus mengis, menys valores i menys aprens a valorar els productes que tenen sabors més senzills o més subtils, potser seria millor la paraula, i fa que els vulguis menjar més i que t'intentis menjar sempre o que t'inclinis a menjar més els altres. Per tant, els ultraprocessats, reduir-los. Després també és molt interessant reduir les begudes ensucrades. Per què són tan problemàtiques les begudes ensucrades? Sobretot per una raó, perquè tenen potser moltes calories de mala qualitat, però sobretot perquè, com que bevem moltes calories en forma líquida, el que ens passa és que el cervell no registra que estan entrant calories. Per tant, no només entren aquelles calories de la beguda refrescant, sinó que, a més, després menjarem moltes altres i ja sabeu que un excés de quilocalories tampoc seria la millor opció saludable. Per tant, reduir ultraprocessats, begudes ensucrades i també plats preparats, que també pensareu, per què plats preparats si tenen productes que són de bona qualitat? Jo ho he vist, un pop amb patates i no sé què. La majoria d'aquests productes, o molts, sobretot tenen un excés de sal, perquè el que busquen és que ens agradi moltíssim i la sal ajuda en aquest sentit, o de greixos de mala qualitat, o les dues coses, o fins i tot també de vegades de sucres afegits que no ens interessen. Els podem menjar de tant en tant per treure'ns d'un petit problema logístic alguna vegada, però no serien el millor per al dia a dia, encara que sí que ho semblin, encara que diguis, aquí hi ha un salmó fet amb no sé què. Evidentment hi ha excepcions a tot això, però aleshores el que hem de fer és aprendre a llegir bé les etiquetes i això ja mereix tot un programa en si mateix. Però en general, millor cuinar a nosaltres mateixos. I això ens porta al segon consell. Què sí que hem de menjar? Si no hem de menjar productes ultraprocessats, ni preparats, ni begudes ensucrades, ni productes d'aquest tipus, què hem de menjar? Hem de deixar els productes i anar als aliments. Allò que s'anomena i que s'ha posat de moda aliments reals de tota la vida. La matèria primera, estem parlant de verdura, d'hortalisses de bona qualitat, si poden ser de temporada i de proximitat, millor. Per què sempre ho diem, això? Primer, perquè els de temporada i proximitat tenen nutrients de més qualitat, tenen més nutrients, més antioxidants, més vitamines, etc. I després també perquè quan optem per comprar un producte, un aliment de temporada i de proximitat, el més probable és que estiguem beneficiant, sobretot si és de proximitat, un pagès, una pagesa que treballa a prop de la zona on comprem i no estiguem posant els diners amb empreses multinacionals doncs que estan per una altra cosa. És a dir, estem fomentant l'economia local i estem fomentant també una economia saludable i estem també alimentant la nostra salut. Per tant, de temporada i de proximitat, molt millor. I si us ho podeu permetre, tot i que l'evidència científica no és definitiva en aquest sentit, però si us ho podeu permetre, doncs productes ecològics també és un plus, però evidentment temporada i proximitat serien els dos elements més importants que no pas el de producció ecològica. Després també hem d'incrementar el consum de llegums. És molt important, han format part de la dieta mediterrània des de sempre i els hem aparcat una mica. Llegums, de qualsevol manera, no només han de ser estofats. Hi ha moltes receptes, això val la pena que mireu el receptari i que introduïu receptes noves perquè hi hagi més presència de llegums a la vostra dieta. I si opteu per menjar cereals, doncs podeu fer-ho, però que siguin sempre amb la mesura del possible cereals integrals i en forma de gra. Què vull dir? Doncs millor un arròs que una pasta feta amb arròs, que millor un gra de blat que una pasta feta amb blat, etc. Val? Quan parlem de cereals, evidentment, a nivell culinari també estem parlant de quinoa i coses d'aquest tipus, però no són aliments indispensables. Podem tenir una dieta perfectament sana i perfectament completa sense haver de menjar quinoa o amarant o productes d'aquest tipus que són una mica més cars. Els cigrons de tota la vida són econòmics, tenen proteïnes de bona qualitat, hidrats, fibra, i no tenen res a envejar a una quinoa que ve de molt lluny, moltes vegades ve de molt lluny, tot i que no sempre és així, perquè se'n comença a conrear al sud de l'estat espanyol, al sud de la península, però en principi estem gastant-nos diners que potser no caldria. Val? Per tant, això és molt senzill, aliments d'aquells que no van empaquetats, bàsicament. Verdures, hortalisses, cereals, llegums. Si optem per menjar carn, petites quantitats de carn. Si optem per menjar peix, també peix de la peixateria, etc. Ous, làctics, productes poc elaborats, amb una elaboració com a màxim. És a dir, uns cereals en gran servirien, uns cereals més elaborats en un plat potser ja no tant, però en el cas dels cigrons o dels llegums podem comprar-los secs, però també ens servirien, per exemple, comprats en un pot i ja cuinats. Això és un processat de bona qualitat, val? Perquè pràcticament només hi ha dos ingredients en aquell producte, no? Una mica de sal, els cigrons i algun producte, alguna substància perquè no s'oxidin. Hem parlat de la carn. És important en qualsevol dieta reduir la carn. No estem dient que sigui obligatori per tenir una dieta saludable fer-se vegetarià o vegà. No estem dient això. És una opció i és una opció perfectament vàlida i una opció perfectament saludable fer-se vegà o vegetarià. Però si no voleu, no cal. Però el que sí que és interessant és reduir la carn, sobretot la carn vermella, i molt especialment la carn processada un altre cop. Aquí estem parlant de tota aquella carn que no arriba tal com seria el tall de l'animal. Per exemple, les salsitxes, les hamburgueses... Sempre hi ha excepcions i sempre hi ha salsitxes i hamburgueses de bona qualitat. Però quan les comprem, sobretot al supermercat, contenen una sèrie d'additius perquè no ens facin mal a nivell de seguretat alimentària que no serien els més indicats per la salut. Sulfits, nitrats, nitrits, substàncies d'aquest tipus que estan relacionades amb determinades malalties. No cal complicar-nos la vida. Si optem per la carn, mengem carn vermella, la recomanació sol ser... És poca, eh? Una mica un cop a la setmana de carn vermella, un cop cada 15 dies... És a dir, com un extra, i apostar més per la carn sense greixos o amb pocs greixos, com la carn blanca, com la carn de pollastre, la carn de conill i productes d'aquest tipus. Una dieta pot ser sana amb carn i també pot ser sana sense carn. Val? Si té carn o no, no acaba de definir bé, però sí que és important reduir la carn en qualsevol cas. Per un tema de medi ambient, i després perquè quan mengem carn, que és una proteïna de tipus animal, estem desplaçant la presència de proteïnes de tipus vegetal, que dius, i què? Doncs les proteïnes vegetals tenen avantatges afegits, perquè tenen altres nutrients que també són interessants. Quan mengem una proteïna vegetal, per exemple, un llegum, a banda de la proteïna, que és exactament la mateixa que conté la carn, el que passa que amb menys quantitat i una mica més difícil de digerir, però... Els aminoàcids són pràcticament els mateixos, però quan estem menjant un producte d'aquest tipus, un llegum, vull dir, el que passa és que, a més, també hi ha altres substàncies. Hi ha fibra, hi ha hidrats de carboni, hi ha coses que necessita el nostre organisme per funcionar millor. I si canviem la proteïna vegetal per l'animal, tots aquests beneficis els en perdem. Al final, la proteïna vegetal està associada a molts estudis, a molts beneficis per la salut, i la carn no tants. Per tant, seria una opció més recomanable per la salut i també per la salut del medi ambient. Després, quanta aigua hem de beure? Hem de beure 3 litres, com es diu, al dia. N'hem de beure 5, hem de beure molt poca. En general, la regla que hauria de manar per tenir una relació saludable amb la hidratació és beure quan tinguem set. La set és el mecanisme que s'ha inventat al cos per dir-nos que necessita hidratar-se, que necessita aigua, que necessita un líquid. Per tant, per hidratar-nos, 1. Millor aigua sempre. Deixem els refrescos, deixem els sucs, deixem productes d'aquest tipus, i per hidratar-se el que ens ha donat la mare natura és el millor, i és l'aigua. Després, la quantitat mana la set. Tret d'alguns casos. Els nadons, per exemple, que ja prenen, per cert, aigua a través del pit de la mare, si és que està donant el pit. Els petitons, els nadons i sobretot les criatures tenen una relació diferent amb la set, i potser aquests sí que haurien de beure de manera més racional, pensant, toca beure ara. La gent gran també... El mecanisme de la set de vegades el té alterat, la gent malalta també té el mecanisme de la set alterat, i els esportistes. En aquests casos sí que s'ha de programar el fet de beure perquè entri el líquid que més o menys necessitem. Sempre s'ha parlat d'aquells famosos 8 gots d'aigua al dia. Tot això ve d'un estudi que, si no recordo malament, és dels anys 40, que el que feia era analitzar l'aigua que necessitava una persona, però també incloia l'aigua que hi ha a fruita i verdura i altres productes d'aquest tipus. Per tant, si mengem molta verdura i molta fruita, segurament entrarà o necessitarem o tindrem menys set i beurem menys aigua a través d'un got, per exemple. Per tant, el que mana, si no estem en una situació de malaltia, si no som criatures, si no som persones grans, és la set gairebé sempre. No cal anar amb una ampolla d'aigua a sota de l'aixella. Pel que fa als hàbits... Clar, si hem dit que hem de comprar productes, matèria primera, aliments de reals, hortalisses i verdures i cereals i llegums, tot això vol dir que ho hem de cuinar. I aquí és quan arriba l'entrebanc fonamental, que és que hem d'anar a comprar i que hem de cuinar, i això vol dir que necessitem temps per fer tot això. temps que la majoria de nosaltres no tenim perquè vivim al segle XXI i el temps no és una cosa que sigui regalada. Com ho podem fer? Doncs, primer, ens hem de planificar, hem d'intentar evitar anar a la botiga cada dia perquè no tenim temps per fer això, hem de fer compres una mica més grans, més planificades, i aprofitar-nos d'internet, també. Podem demanar moltes coses que arribin per internet i així, si no tenim temps per anar a comprar, els productes de matèria primera arribaran a casa i després els podem elaborar. Ja, però no tinc temps per cuinar, tampoc. Si no tinc temps per comprar, no tinc temps per cuinar. També és veritat. Aleshores, aquí el que hem de fer és entendre que la cuina no és ser Ferran Adrià cada dia de la nostra vida, que no cal que fem receptes molt elaborades que ens porten molt temps. Deixem-les, si volem, per moments del cap de setmana en què suposadament tenim més temps. Podem fer el que s'anomena batch cooking, que és organitzar una part, dedicar una part del cap de setmana a fer petites preparacions que després, entre setmana, ens ajudaran a avançar amb els plats que fem. Per exemple, si hem decidit que el dimarts farem una crema que demana una ceba confitada, que allò porta més temps i que quan arribem a casa a l'hora de sopar no tenim temps de confitar la ceba, és una elaboració que podem preparar durant el cap de setmana i que ja tindrem preparada dins de la nevera perquè haurem planificat el que menjarem al llarg de la setmana. Però, sobretot, el que és més important és entendre això, que cuinar, tu pots cuinar amb un aprovat, però mentre els aliments siguin de qualitat no hi ha problema, o pots cuinar de matrícula d'honor i fer cada dia un plat meravellós. Això depèn de les teves habilitats i del temps que tinguis, però sobretot del temps que tenim. Si no tenim temps per cuinar, simplifiquem les receptes. Hi ha centenars de milers de llibres amb receptes molt fàcils de fer que un cop, al principi costarà una mica, però un cop entrem en l'hàbit, segur que ens anirem al final adaptant a cuinar nosaltres amb la millora per la salut que això representa, perquè deixarem de comprar productes ultraprocessats i plats preparats o a demanar que ens portin segons quins productes, que ara cada vegada és més fàcil i amb un cop de telèfon ens poden portar qualsevol cosa a casa. Activitat física. Sempre que es recomana activitat física, tothom pensa que s'ha de passar 14 hores al gimnàs cada dia aixecant pesos. No estem parlant d'això. És molt important evitar el sedentarisme. El sedentarisme, literalment, ens està matant. Aixecar el cul del sofà i moure'ns. Fer activitat física adaptada a nosaltres, adaptada a la nostra edat, a les nostres condicions, a les nostres ganes, al nostre temps. Però vol dir moure's, vol dir caminar. I si podem, també vol dir pujar escales. I si podem, vol dir caminar amb més alta intensitat cada dia. I si podem, ja fer un exercici orientat, ja sortir a córrer. I si podem, enteneu el procés? Cada vegada hem d'intentar fer una cosa que estigui adaptada a les nostres capacitats. No podem començar a córrer una marató perquè després direm, ostres, és que això de fer esport, de fer activitat física, esgota i em resulta molt dur. Hem de començar a poc a poc. La cosa meravellosa de l'activitat física és que el cos es va adaptant sense que pràcticament ho notem. El primer dia ens costarà molt sortir a caminar durant 30 minuts, al cap d'un mes ens costarà molt poc caminar 30 minuts i ens costarà menys sortir a córrer. El cos es va adaptant a poc al nivell d'exigència que nosaltres li donem. Si li donem zero, el cos no s'adaptarà a res i aleshores quan podem tenir problemes de tot tipus. L'activitat física és molt beneficiosa a tots els nivells. No només a nivell fisiològic, no només a nivell de la circulació, a nivell de l'ús de substrats energètics com els greixos, sinó també a nivell mental, perquè s'alliberen una sèrie de substàncies, endorfines i substàncies d'aquest tipus, que són beneficioses, que es van sentir bé i que poden servir fins i tot per allunyar fantasmes de la infelicitat o fins i tot de la depressió. La majoria de persones que han patit una depressió, quan tenen un psicòleg que sap del que parla, els recomana que es belluguin, que es moguin, que tinguin activitat física precisament per aquesta raó. Per tant, evitar el sedentarisme. Clar, si volem matrícula d'honor, l'ideal aquí és fer exercicis de força amb un entrenador personal, 2 o 3 cops a la setmana, més el cardio que toca, etc. Però no tots ens ho podem permetre, no tots tenim el temps de fer això, o no tots volem fer això. La clau aquí és moure's. Si vivim relativament a prop de la feina, doncs no agafem el cotxe, no agafem el metro, anem a peu. Vol dir que haurem de sortir 20 minuts abans. Són cosetes d'aquest tipus. Si tenim una feina sedentària que ens fa estar asseguts davant d'una pantalla durant 7 hores cada dia, Doncs haurem de programar cada 50 minuts, aixecar-nos, fer un vol per l'espai per on treballem de 5-10 minuts, pujar escales fins a l'altre pis, qualsevol cosa d'aquest tipus, i amb això estem allunyant molt els problemes que genera el sedentarisme sobre el sistema cardiovascular i sobre la salut en general. I per últim, i amb això ja acabaríem, perquè déu-n'hi-do el rotllo que us estic clavant, descansar també és fonamental. No només quan fem activitat física, que l'activitat física i el descans són complements perfectes, l'un sense l'altre no té gaire sentit. Si fem molt exercici, però després no descansem, les adaptacions que en teoria produeix l'activitat física no arriben, per tant, cada vegada estem més cansats, en comptes d'estar cada vegada millor. Per tant, descansar quan fem activitat física, exercici i esport és fonamental, però la vida quotidiana també. Vivim en una societat llatina on tenim uns horaris una mica esbojarrats i que no tenen gaire sentit. Sopem a les 10 de la nit, quarts d'11 de la nit, anem a dormir a la 1, quarts d'1, ens llevem a les 7, a les 8, dormim poques hores i durant el descans, quan estem dormint, es produeixen processos fisiològics que són fonamentals per la salut, per salut física i per salut mental. Per tant, la recomanació seria una hora abans d'anar a dormir, eliminar tot tipus de pantalles, teles, ordinadors, mòbils, per entrar ja en moda, per començar a dir-li al cervell me'n vaig a dormir perquè generi les substàncies que necessita generar i a partir d'aquí pugui dormir una mica millor. I el mínim, el que es considera mínim, hi ha excepcions, això també, sempre, i cadascú se sap el seu, però el mínim són 7 hores en persones adultes. 7 hores a cada nit de dormir. Potser amb 5 en teniu prou i n'aneu cansats. Però la idea és dormir, adormir-nos relativament ràpid, dormir sense llevar-nos o sense despertar-nos gaires vegades o cap, i llevar-nos al matí amb la sensació d'haver descansat. Si no passa això, és possible que no ens estiguem alimentant bé, és possible que tinguem una feina hiperestressant que no sapiguem gestionar, és possible que l'activitat física sigui o excessiva o sigui inexistent. Tot això està interrelacionat. Val? De vegades podem solucionar un problema del son millorant la nostra dieta, però no a partir de substàncies concretes. No, millorant la dieta en general, perquè després el cos pugui fer i pugui generar totes aquelles substàncies que fan que tinguem un somni que sigui una mica més reparador. Per tant, per recollir les claus bàsiques, fonamentals, per tenir una vida més saludable: eliminar productes de mala qualitat, ultraprocessats, begudes ensucrades, plats preparats o reduir-los en la mesura del possible. Si preneu 6 Coca-Coles al dia, doncs mira, preneu una 3. És el 50% de reducció i seria una bona ajuda. L'ideal sempre és no prendre'n, però vivim on vivim i sabem qui som i potser no esteu disposats a fer aquest esforç. Doncs mira, 3 millor que 6. Què sí que hem de menjar? Matèria primera. Hortalissa, sobretot. Verdura, sobretot. Fruita, per cert, fruita a qualsevol moment del dia. Ni al matí, ni a la nit és dolent, ni després d'un àpat. La fruita sempre és positiva i no genera problemes de digestió en cap moment del dia, tampoc a la nit. Més llegum, reduir la quantitat de carn vermella, sobretot la quantitat de carn processada, incrementar la quantitat de proteïna vegetal, i quan parlem d'això parlem de llegums, sobretot, el llegum de tota la vida, gestionar bé el tema de l'hidratació, comprar i cuinar, i això vol dir planificar, millorar, incrementar l'activitat física per evitar, sobretot, els efectes negatius del sedentarisme i descansar de manera adequada en tots els sentits, no només a la nit, sinó també, escolta, de tant en tant no fer res també és una bona opció. Fins la setmana que ve.
Sants i Estalvis, amb Adam Martín. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Just.